que és molt trist alhora, que el 2023 encara doncs sorprengui primera aquest comunicat, diguéssim, d'un jugador professional de futbol en actiu, i que s'hagi de considerar un gest de valentia. Significa que estem a anys llum d'on hauríem d'estar pel que fa a la llibertat sexual relacionada amb el futbol masculí professional, no? En aquest sentit, jo crec que el futbol femení està a unes quantes galàxies de distància, no? Perquè el que seria meravellós és que aquest jugador no hagués de fer un comunicat públic dient soc homosexual i vull viure en llibertat. El que seria meravellós és que quan s'acabés un partit important i que ell se n'anés a la graderia a fer un petó a la seva parella, doncs que fes un petó a la seva parella i que resultés que la seva parella és un home, com passa, per exemple, després de molts partits del femení. No sé si m'estic explicant.
Sí, clar,
és a dir,
totalment.
Que fos un gest absolutament normal de la seva vida quotidiana i no a un gest d'aquesta magnitud. Però, com deia el Toni, mentre això no sigui així, i estem molt lluny que sigui així, doncs, evidentment, se li ha de donar un suport incondicional, perquè fer aquest pas segurament li suposarà patir atacs homòfobs a uns quants camps a partir d'ara. I jo crec que ell n'és conscient, i no serà fàcil. I aquí vull veure què és el que fan els seus companys i què fa la gent quan passi això, perquè ara molta gent s'omplirà la boca amb que bé, bravo, respecte, etc. Però insisteixo, el que ve a partir d'ara no serà fàcil, perquè tots sabem perfectament que d'homòfobs n'hi continua havent a sota les pedres, i que els camps de futbol sortiran a fer el goril·la, també ho sabem.
I encara més a la República Txeca, pel que dèiem, a la República Txeca ara mateix només hi ha un club a primera divisió que té un aficionats organitzats que es declaren obertament progressistes, que són el Bohemians a Praga. La resta de clubs de primera divisió tenen grups organitzats que són d'extrema dreta. S'hi veuen cèltiques, s'hi han produït incidents racistes. Per tant, cada partit fora de casa hi ha la possibilitat de que gent que contínuament fa política des de l'extrema dreta i des de l'homofòbia, doncs el primer no posi el punt de mira. I cal de veure la reacció de l'Esparta, que l'Esparta, tot i el seu origen, fundat per treballadors del ferrocarril, que van agafar aquest nom ja perquè tiren cap a l'esquerra, els radicals actuals no, això no ho tenen molt clar. A veure quina és la reacció de l'afició, que està de dividida perquè és un club molt gran i el club s'ha posat a favor, però clar, és a dir, hi ha una possibilitat, o sigui, jugar a la República Txeca hi ha més possibilitat que passi un incident homòfob que Espanya.
Sí, sí.
Menys que Polònia, menys que Rússia, però més que aquí, perquè allà tenen un gran problema amb els grups hooligans, i tots són d'extrema dreta, menys el Bohemians a Praga, que és un equip que ens agrada molt.
El que no sé...
amb tu tot dies...
No, dic que no sé si allà, com deies abans, tenien el costum abans de cantar maricón a cada cap de setmana, perquè estic pensant que si aquest jugador l'any que ve torna a jugar al Getafe... No, jo no conec la Lliga Txeca, conec els camps de la Lliga Espanyola, i em temo el que haurà de sentir
algun argument ja sé.
Sí, perquè majoritàriament no cantaran, però hi ha sectors de cada afició que tots sabem com funcionen, i com deia el Pou, l'anomalia és aquesta. Tu veus els missatges que està rebent, la majoria són d'ànims i de suport, que els llegeix, sembla que estigui malalt, quan això hauria de ser... A mi no m'interessa la vida privada dels futbolistes, ni quan van amb dones ni si van amb un altre home. O sigui, que facin el que vulguin, però amb llibertat. No hauria de ser notícia, malauradament ho és, i malauradament, quan jugui partits, doncs segur que torna a ser notícia, per desgràcia.
No està jugant, per cert, està lesionat, fa temps que no juga, però bé, veurem quan torni a jugar quina és la reacció a la República Txeca, i si torna de la sessió al Getafe, veure què passa aquí. Què deies, Pou?
Jo simplement li comentava al Toni, perquè ell i jo n'hem parlat moltes vegades d'allò sobre taules, o xerrant, o fent un cafè, quan surt el tema de l'homosexualitat, i crec que compartim aquesta... És a dir, jo fins i tot, permetem que expliqui això a l'Eix, quan jo feia el 9C, vaig fer una taula un dia per intentar contestar la pregunta de què li passa a tanta gent, què passa a tants estats, què passa a les religions amb l'homosexualitat. No? És a dir, què és el que es posa en joc perquè hi hagi gent que perdi absolutament l'oremus o accepti atacs violents o fins i tot la mort o la vulneració de drets perquè un altre ésser humà decideix que estima o se sent atret per algú del mateix sexe. És a dir, és una pregunta que me la faig regularment i vaig fer una taula perquè m'intentessin contestar i vam posar sobre la taula, doncs, hi havia un antropòleg, hi havia un psicòleg, hi havia... Des de diferents vessants podríem trobar algunes teories i algunes explicacions, però per mi continua sent una pregunta que m'altera, perquè és que no puc entendre què anem de fotre d'amb qui folla o a qui estima un altre ésser humà i que això posi en joc coses que tenen a veure amb la vida d'aquestes persones, amb els drets d'aquestes persones, amb la llibertat d'aquestes persones, però fins i tot amb l'existència d'aquestes persones. És a dir, no entenc què es posa en joc perquè hi hagi encara milions i milions de persones i legislacions per tot arreu que ataquen i vulneren i minen la vida de els homosexuals, les lesbianes, etc. O sigui, no entenc què es posa en joc. No ho entenc. És que em fot negre.
Ja, però mira, el millor exemple el tenim del Mundial, que no van permetre portar un braçalet LGTBI de la FIFA.
Aquesta és l'altra gran tristesa, no? Una mica la hipocresia del món del futbol, que ara veiem aquests tuits de la Federació Espanyola o puguem veure els tuits de la UEFA o la FIFA donant-li suport i després, quan toca, te'n vas a l'Aràbia Saudita o te'n vas a Català a disputar aquests mundials.
Però què es posa en joc?
Sí, sí, sí.
Què s'activa?
Sí, sí, sí.
Perquè una règim, persona... Sí, sí. És a dir, per què? És a dir, quin problema tens amb què faci aquesta persona en la seva vida privada? Perquè en principi la nostra sexualitat, amb qui ens aparellem, amb qui ens divertim, amb qui formem una família, és cosa nostra. No?
Sí, sí.
I de cop i volta la gent es veu amb el dret de decidir que aquella persona no pot viure la vida d'una determinada manera perquè resulta que se sent atreta per persones del mateix sexe. O sigui, em sembla delirant. Ho dic delirant.
Una cosa sobre els txecs, vull fer un matís. La República Txeca, com l'est d'Europa, té un problema amb els radicals de futbol. Però abans ho esmentava. A nivell de drets civils, està anys lluny dels seus veïns. Està anys lluny de Polònia, d'Hongria, de Croàcia... Bueno, Croàcia ha millorat bastant. Però,
bueno, de Sèrbia.
De Sèrbia, de Romania, de Rússia... I, de fet, va estar permès a la Unió Civil entre persones del mateix sexe i va tenir un suport de la població superior, per exemple, al del Regne Unit o de França. És a dir, és una, en aquest cas, els txecs són una mica com una excepció en aquesta zona. Vull dir que, com jo m'havia sentat molt amb els radicals de futbol, que no quedi una imatge que no sigui la correcta d'una ciutat que, de fet, ara mateix acaba d'escollir un polític moderat per davant d'un populista i un país que també, no sé si té alguna cosa a veure, però és un dels països amb la taxa més alta d'ateus d'Europa.
Oh. I en 5 segons, Aleix, que no hagi de ser Jacob l'únic valent.
Clar,
el que deia també el Toni, que surtin els altres jugadors, els seus companys, també a ser-ho. I a posicionar-se, perquè després que no surtin amb d'altres qüestions a parlar de valors, si ara no són capaços de sortir a defensar aquest tipus.
I que no sigui notícia, que sigui una cosa, com deia el Pou, que sigui normal, el Pou, que ningú s'hi fixi.
Però ja que estem en aquesta societat que és així, desgraciadament, quan surt algú a fer aquest pas, com a mínim que els seus companys que són al seu costat, estem amb tu, no ara callats.
Deixem-ho aquí, que si no, no podreu gaudir de Sarunas, ja sé que vicius. Sabeu alguna pista, intuïu, de quin equip de futbol pot ser de petit Saras o no? Teniu alguna pista?
L'Oviedo.
Intuïu. No us ho perdeu, que riureu molt. Una cosa més. La FIFA ha dit que el Mundial de Clubs del 2023 serà a l'Aràbia Saudita.
Ah, mama, vinga!
O sorpresa.
Parlant del papa de Roma.
Prohibit els braçalets.
Sí, o sorpresa. Aquest no el jugarà el Barça, malauradament, perquè només hi va el campió de la Champions. I atenció, la FIFA ha dit que el 2025, nou Mundial de Clubs amb 32 equips.
Vinga, anem a munyar la vaca.
12 equips d'Europa el 2025, al Mundial de Clubs. 12 europeus, 6 sud-americans.
I aquest també serà a l'Aràbia Saudita?
Aquest no se sap encara on es fa. Però us ho dic perquè l'altre dia parlàvem amb el CEO, no?, amb el director general de A2 Sports Investment, que és aquesta empresa que està gestionant la Superliga, amb el Bernd Reinhardt. Si els hi donen la raó, ja saps que jo pronuncio bé tots els idiomes. Si els hi donen la raó al Tribunal de Justícia Europea entre el març i el juny i poden tirar endavant una competició, a la 24-25 la Superliga pot ser que sigui una realitat, la Superliga de futbol. Ho dic perquè si la FIFA vol fer un mundialet de clubs de 32 equips, una Superliga, la Lliga Espanyola...
I amb 15 equips?
Sí, no sé. Amb quins equips? La Superliga? Sí, estan parlant amb...
Barça, Madrid, Juventus i...
No, estan parlant amb holandesos, amb alemanys, amb portuguesos, amb italians...
És el projecte més coherent que he vist en la vida. Cada setmana el canvien.
Llavors, Padilla...
Supercoherent. Té tot molt a veure amb el que vam vendre a l'inici. És el discurs més coherent que he vist en la vida.
Tornem a la Intercontinental.
És pitjor que un polític.
Ara li estan posant
ordre. La Libertadores contra el campió d'Europa.
Ara li estan posant ordre.
Realment, sí, inspira molta confiança, eh? Que no es noti que al final són tres clubs que volen que els calés.
Tu prepara't... Copa Toyota, aquell guardó, aquella clau que s'entregava i ja està, home.
Tu prepara't el 2025 i inaugurarem un nou Spotify Camp Nou i tindrem 23 competicions noves de futbol. Ja ho veuràs, ja. Amics, una abraçada.
I tot a Saràbia Saudita.
Ah, això. Una abraçada. Pou, vagi bé dijous. Ens escoltem dijous.
Bona nit.
Gràcies. Toni Padilla, Edu Polo, gràcies també.
Adéu.
Saperes, fins ara.
Bona nit, Padilla.
Vinga, fins ara. Vini la una pausa i de seguida ens traslladem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, on hem parlat uns minuts amb Sarunas Jasikevicius, l'entrenador del Barça de bàsquet.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba la Opel Ponés.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
diràs, amb Aleix Parissé.
Serà una Jessica Vicious. Què tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs a 48 hores de la Copa?
Muy bien, como siempre.
Amb ganes, com veus a l'equip?
Bien, yo creo que estamos bien, pero bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Es siempre mejor llegar bien, pero no hay que olvidar que esto es muy rápido, partido pasa muy rápido y hay que salir muy enchufados, hay que salir muy concentrados y hacer nuestro trabajo.
Arriba el moment clau de la temporada, ¿no? La Copa, tram final de l'Eurolliga, el play-off, final de la Lliga CB també. Vull dir, com veus a l'equip, físicament, mentalment, en aquests últims mesos que queden?
Bien, yo creo que estamos bien, estamos más o menos donde pensamos que vamos a estar. Está bien que tenemos a todos disponibles. Pequeño problema que hay que descartar algunos, pero bueno, esto siempre pasa y es buen problema para tener.
Mirant els números, el Barça porta 9 victòries seguides en aquest tram de temporada entre Lliga i Eurolliga. ¿Estás satisfet amb aquest tram abans d'arribar a la Copa?
Sí, bien. Lo que pasa es que no sé ni estos números, como siempre intentas mirar el siguiente objetivo, ¿no? Estamos haciendo esto, pero yo creo que llegamos bien. Vuelvo a repetir, esto no significa nada para jueves, pero bueno, vamos a ver.
Heu canviat algunes dinàmiques respecte a les teves altres dues temporades de preparació per arribar millor a aquest tram de temporada, saps?
Bueno, no, yo creo que siempre hemos llegado bien a la Copa, ¿no? Yo creo que no hemos sabido aguantar bien la temporada pasada, pero esto pasa a muchos equipos, no hay ninguna sorpresa. A veces tienes a lo largo de temporadas, pues, unos o dos malos meses o algo así. Lo más importante no tenerlos en tramo decisivo de temporada, lo que nos pasó año pasado, por ejemplo.
¿Y això ha fet que potser modifiquis la càrrega d'entrenaments?
Bueno, es que esto va como hablando cada semana, ¿no? Las cargas, todo esto. Hemos empezado con, sí, algo de diferente manera en pretemporada, también algunas cosas de entrenos, pero bueno, al final, si se gana, se habla que todo ha sido muy bien. Si se pierde, todo el mundo dice que ha sido muy mal. Entonces es lo que hay. Siempre hay que ganar y está.
Sí, eso es el Barça, ¿no?
Sí, bueno, en Barça no. No importa en Barça o cualquier otro sitio. Hay que ganar siempre.
També és veritat. Mira, mirant els últims partits, més 28 contra Breogán, el Barça, amb els tres primers quarts fabulosos, contra la Virtus també, no? L'equip va anar molt bé. Contra el València, una victòria molt treballada, no? Hi ha hagut setmanes de back-to-back, no? Bayern, Maccabi, partits durs i complicats. I ha servit tot això perquè el Barça arribi al seu màxim nivell? O encara creus que li queda una mica, Saras?
Bueno, le queda bastante. Yo creo que estos competiciones es donde hay que sacarlo y a ver si podemos hacer. Yo creo que tenemos la gente experimentada y ellos yo creo que van a estar muy ilusionados con esto. Pero hay que saber controlarlo también, ¿no? Emociones y el factor de sorpresa que siempre hay en las copas y, bueno, y seguir ahí. Mm.
Ens acompanya el Marc Mundet, que és el nostre home bàsquet. Fa tots els partits de l'Eurolliga, narra tots els partits de l'Eurolliga del Barça. Hola, Mundet.
Què tal, Aleix? Què tal, coach? Buenas noches.
Què tal, Marc?
Li vols preguntar per tres jugadors, no, Mundet, del Barça?
Sí, hi ha tres jugadors que són claus a l'equip i pels que passa per les seves mans bona part de la responsabilitat de l'equip. El primer és Nikola Mirotić, ve de 6 mesos parat, en el que ha sigut la lesió més important de la seva carrera. Des de que va reaparèixer, ell ha jugat ja 25 partits. Són suficients per fer-nos una idea de com està Nikola Mirotić ara mateix?
Sí, yo creo que está en buen momento de forma, siempre mejorando, ¿no? Yo creo que aún le queda, no vamos a mentir que yo creo que él puede mejorar, sobre todo el tema física y explosividad, pero yo creo que otra vez tiene suficiente de experiencia, ¿no? Para hacer gran papel en jueves por la noche.
¿Está al seu màxim, Nico, o encara no?
Yo diría que no. No está en como ha estado año pasado, por ejemplo, y bueno, es normal. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo y hemos sido muy pacientes con él y vamos a seguir así.
Bueno, eso es bo pel Barça, ¿no? Si encara pot créixer, ¿no? Ara que arriba el tram decisiu.
Sí, vamos a ver. Esto es la idea un poco, pero vamos a ver cómo funcionan las ideas siempre.
El segon jugador pel que volia preguntar-li és per Corey Higgins. Ell ha seguit un pla específic per arribar en el moment òptim ara, i la setmana passada ens va confessar a RAC1 textual, diu: "Estoy en el punto donde quería estar, creo que aún me queda otro nivel por encima". Com veu ser una Jessica Bichos a Corey Higgins?
Bien, yo creo que, bueno, nosotros tenemos mucha confianza con Corey, ¿no? Yo creo que también hemos ido plan para llegar mejor segunda parte de temporada. Yo creo que sí, también él puede dar una marcha más, pero lo más importante que él es sano, él está con buen ritmo. Yo creo que uno de los jugadores que claramente entiende lo que estamos intentando hacer nosotros y nuestro sistema y nuestra filosofía. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que otro jugador que llega bastante bien, pero ya hay que otra vez.
¿Ho ha pasado malament, Corey Higgins, aquests mesos?
Sí, yo creo que ha pasado mal año pasado, sobre todo, ¿no? Yo creo que es que año pasado claramente hemos jugado toda la temporada sin Corey. Entonces, incluso cuando jugaba ya no era el Corey de primer año, no era el Corey de últimos años, y este año ya nos ha ganado muchísimos partidos.
De fet, hi ha una dada. Abans de jugar contra la Virtus, vam analitzar en profunditat el joc de Corey Higgins. Atenció a aquesta dada, eh? En els 16 primers partits d'Eurolliga, Corey Higgins, 8,8 punts per partit. En els últims 6, 12,1. I en 5 d'aquests 6 partits, fent més del 50% dels seus punts en l'últim quart. Està ja coach en modo killer, no?
Sí, yo creo que siempre ha sido jugador para estos momentos decisivos, no se esconde, él quiere balón. Yo creo que es muy, muy difícil de parar cuando está bien físicamente con sus penetraciones, y bueno, la verdad que, como ha dicho, ya nos ganó muchísimos partidos este año.
Nico, Mirotic, Corey Higgins han de ser clau, no? Però hi ha un tercer jugador, Mundet, pel qual li vols preguntar al coach, a Saras.
Sí, és Tomas Satoranski. Ell va venir a l'Eurobàsquet amb problemes físics i l'instint em diu que no ha tingut una primera part de la temporada senzilla amb moltes molèsties. És així?
Sí, bueno, claramente a Sato le está parando mucho su lesión. Es un chico exemplar, ¿no? En su comportamiento, en su profesionalidad. Yo creo que también a volver a la Europa, pues le costaba un poco. También es se puede decir que no, para los bases no es fácil jugar para un entrenador como yo, ¿no? Porque yo creo que para mí base es clave, y Sato pues necesitaba tiempo para entender lo que pedimos de él, y yo creo que está dando pues muy buenos pasos. Yo creo que después que se tomó estas 2 semanas, pues ha vuelto mucho mejor con su tobillo, con mucho menos molestias, incluso ya las cargas está gestionando mucho mejor, y bueno, se recupera mucho mejor. Yo creo que ha sido buena idea hacer estas 2 semanas para que él descanse un poco. Y yo creo que también, como casi todo equipo, él puede dar un paso más. Es que yo creo que también está encontrando sitio donde él puede atacar, está teniendo muy buena paciencia, y es que es un poco un killer silencioso, ¿no? Porque parece que no hace mucha cosa y después lo ves, ¿no? 7-8 puntitos, buena defensa, 5-6 asistencias, 5-6 rebotes, robos, muy sólido, no regala nada a otro equipo, y es donde nosotros pensamos que tenemos más problemas, somos a veces regalando mucho, ¿no? Y yo creo que jugadores como Sato y como Corey, sobre todo, ellos no hacen muchas perdidas, muchas decisiones malas seguidas, ¿no? Es lo que pedimos de jugadores, y bueno, yo creo que sinceramente Sato puede ir aún más.
El partit del dijous marcarà molt el que queda de temporada? És a dir, la Copa en general, ja començant per dijous als quarts de final.
Bueno, depende, nunca se sabe cómo va a hacer esto, ¿no? Yo no, es que vosotros estáis pensando mucho en periodos largos y temporadas. Para nosotros es más fácil, ¿no? Solo existe jueves y nada más. Y después ya veremos, ¿no? Después viene un periodo después de estas competiciones de un, no sé, una euforia y hay que gestionar, viene una decepción y hay que gestionar, pero esto es siempre en el deporte, ¿no? Solo puede ganar uno y, bueno, hay que centrarse en el siguiente objetivo y después ya vamos a gestionar lo que hay que gestionar.
Pues parlem de dijous. Quin partit t'esperes? Quin Unicaja t'esperes?
Bueno, Unicaja está haciendo una grandísima temporada desde el principio, que ellos empezaron pues antes que otros equipos porque tenía el Pre-Champions, esto no sé cómo se llama, y bueno, sobre todo yo creo que tiene mucho carácter, ha fichado jugadores de carácter, ¿no? Will Thomas, Perry, Kalinowski, son gente que compite, Dedovic, ¿no? Todos los días. Y bueno, claramente son demoledores en contraataque, ¿no? No hay que perder balones, es que, bueno, habrá que ser sólido, como siempre estamos pidiendo, y esto es uno de los claves. No regalar, porque los regalos en estas situaciones pues son muy caros.
El Barça es un dels favorits a la Copa, ¿no? Gairebé ho és sempre en les competicions.
Sí, esto para nosotros son venir a hacer buen trabajo. Yo creo que nosotros sabemos que podemos ganar a cualquiera y cualquiera puede ganar a nosotros.
Sí, però anava a dir que està molt igualada aquesta Copa, no? Pot ser que hi hagi, que hi hagi un Barça-Madrid, després encara quedaria una final, vull dir que...
Bueno, puede ser de todo, esto otra vez es para vosotros.
T'agrada que siga a prop de casa?
Bueno, es igual, la verdad que...
No, dic per no viatjar, per poder descansar...
Sí, pero bueno, esto vienes descansado a la Copa, ¿no? Yo creo que siempre viajas más o menos lo mismo, noche antes, sí... Mejor que ir a Gran Canaria o algo, seguramente. 20 minutos con el bus, nada más, ¿no?
Claro. ¿No pensas en la Final Four de Kaunas, que es a casa teva?
Bueno, ahora seguro que no.
Pero te haría ilusión arribar, ¿no? Entenc.
Bueno, claro que sí, pero... Entonces, si pensaría en Kaunas, olvidaría de Málaga, y esto no puedo permitirme.
Claro. Pero allí en el cerebro no lo tienes un poco como idea de decir, hostia, qué bonito, bueno, sería, qué bonito sería.
A veces
sería.
Lo piensas, claramente, cuando salen imágenes de Kaunas, pues... Sí. ¿Y qué?
Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? ¿Sabes esta frase? A la tercera, sí, va la vencida, sí, ¿no? Sí, sí, ¿por qué sí, no, no? Imagina, a la tercera, bueno, el tercer any, a Kaunas y a aixecar el títol gros, ¿no?
Se dice muchas cosas, pero habrá que poner lo mejor producto posible en la pista y meter un punto más que otros.
Eso es verdad. Pero no, una última, que ya sé que no vols parlar del futuro, pero ¿qué significaría per tu aixecar una Euroliga, la teva primera com a entrenador, a Kaunas? Bueno, ¿qué sería? ¿Un somni? No sé.
Yo me iría a la luna para ganar el primer título de Euroliga. Sea en Kaunas o Barcelona, no es muy importante, la verdad.
Molt bé. Saps que la Copa de ACB coincideix amb el Barça United,
sí,
amb l'eliminatòria. M'han dit que tu eres del Manchester United de petit.
Sí, mucho.
Pot ser, sí o no?
Sí.
¿Y qué? ¿Es especial per tu el partit? ¿Cómo viuràs això de dijous?
Nosotros jugaremos contra Málaga esta noche, así que...
No lo miraràs, no?
No, muy bien.
Hòstia, ¿y per què del Manchester United de petit?
Bueno, no sé. Había Kanchelskis ahí, que uno que parecía un poco lituano, y después ya no sé. No sé, no recuerdo sinceramente por qué, pero era muy de Manchester, estoy muy de Manchester, vamos.
¿Sí?
Sí.
Pero ets més del Barça.
Bueno, ahora sí, pero bueno.
Hosti.
No puedo contestar mucho porque la gente me va a matar por la calle, pero bueno.
Però clar, què anaves, amb el vermell, la samarreta vermella, potser, no sé, a vegades el color, no?, et crida d'un equip,
sí,
no?
Bueno, sé. Bueno, no sé, no bueno. Voy a contestar.
Bueno, però has anat a Old Trafford mai?
No.
No.
No, por desgracia no. Yo creo que este verano ya me iré.
Sí, no, a visitarlo. A visitarlo. Pero están jugando bien, ¿eh? La eliminatoria es chula.
No, es una eliminatoria de Champions que, bueno, se juega en Europa League, por desgracia, y bueno, es una eliminatoria de Champions, ¿eh? Seguramente.
Pero ves, tú segueixes al Barça de Xavi, tú vas al Camp Nou de tant en tant. Bueno, nos vas dir a l'última entrevista que eras soci, que me guardabas el carnet,
sí.
¿No?
Sí.
¿Y qué? ¿Ve?
Bien, me encanta, sí, es un equipo serio y otra vez un proyecto que se construye y bueno, yo creo que mucha gente está ilusionada.
I disfrutes al camp quan hi vas, com a un aficionat més.
Mucho.
Ha canviat la cara, no, de l'equip, Xavi?
Sí, yo creo que sí, un poco esencia de Barça, ¿no? Balón y correr mucho por detrás del balón, ¿no?
És veritat. Treball, no? Treball. Sí, com sí, tu demanes defensa,
sí,
no?
Sí. Bajar el culo y...
I ser más cabrones, no?
Exacto.
Sí que és veritat, sí. Avui, Mirotic era, no? Mirotic diu avui a La Vanguardia que me pide que sea más cabrón, Saras, dice en una entrevista hoy.
Mirotic. Bueno, ya son 3 años, ya tiene que sacar esta idea de ser cabrón, no?
Però això va... què vols? Més garra, més força, més...
Sí, bueno, sí, sobretot ser sòlidos, no? Yo creo que ellos son muy buenos y todo el mundo sabe que nuestro equipo es muy bueno y que podemos ganar a cualquiera, pero necesitamos ser más consistentes, más sólidos, no regalar. Yo creo que a mí me vuelve loco estos, ¿no? Más 15, menos 15, esto no es un equipo bueno y sólido, esto no es serio, ¿sabes? Entonces estamos peleando mucho por esto y a veces se consigue, a veces no tanto.
¿Algún partit d'aquesta temporada que diguis, aquest vam ser sòlids, que recordis especialment, Saras?
Oh, bueno, sí, había muchas victorias buenas, bueno, que para, hemos ganado a casi todos los mejores aquí de Euroliga y en ACB, ¿no? Yo creo que imposible sin ser sólido. Lo que pasa es que después vas regalando y esto vuelve loco a un entrenador.
Molt bé, Mundet, alguna cosa més pel Saras que vulguis comentar-li?
No, res més. L'altre dia li sentia parlar de la seva renovació. No, no semblava que estigués molt amb ganes de tocar gaire el tema. Aprofito avui que no, estava en una entrevista, coach, per preguntar-li.
Nosotros hemos decidido no tocar la tema fuera, ¿no? Y yo creo que mejor para que concentramos en los chicos, en esto.
Perfecto.
Pasa lo que pasa y Barça y yo vamos a hacer bien.
La situació econòmica del club, però, és delicada, no? Vull dir que no sé si això et preocupa o no et preocupa.
Bueno, no, yo creo que nosotros tenemos que saber lo que con quién se puede trabajar y cómo se puede trabajar y después tomar decisiones.
Tu estàs còmode després de 3 anys? Com et sents aquí amb el Juanqui, amb el Mario, amb tot l'estaf, amb els jugadors, bé?
Sí, 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 estoy muy cómodo y lo conozco club muy bien, lo conozco la gente, lo conozco ciudad, sí, es una de las ciudades que conozco más, ¿no? Junto con Atenas, con Tel Aviv, con otras, ¿no?
Molt bé. Et desitgem molta sort a la
Venga,
Copa.
Moltes gràcies.
Començat per dijous i pel que queda de temporada també, Saras.
Ojalá, gràcies.
Gràcies.
Venga.
Adéu, bona nit. Sarunas, ja sí que vicius. Per tancar aquest Tu diràs d'avui en la setmana de la Copa del Rei que es fa a Badalona i amb aquesta curiositat sorprenent que hem descobert avui al Tu diràs, que és del Manchester United. Ho era de petit i continua tenint simpatia pel rival del Barça d'aquest dijous a l'Europa League. Tindrà el cor una mica dividit, tot i que ha acabat dient que ell ara és més del Barça, no? I que voldria que guanyés el Barça, però simpatitza amb el Manchester United, també el tècnic del Barça de bàsquet. Abans de marxar, ens deixem alguna cosa? Ballera, ha passat alguna cosa més avui?
Sí, per exemple, que ha jugat el Granollers a la Lliga Europea, la 8a jornada de la fase de grups, i que ha perdut, malauradament, 38-31, una pista complicada com és la de l'Sporting de Portugal. La segona posició del grup es complica moltíssim, ara jugaran la tercera amb l'Esquern dimarts que ve a Granollers. Recordo que demà hi ha Champions i que juga el Barça 6:45 contra el Celier. A més, també la catalana Paula Badosa ha quedat eliminada a la primera ronda del torneig de Doha contra la brasilera Haddad en 2 sets. Badosa, que almenys ha tornat a jugar i completar un partit després de lesionar-se abans de l'Open d'Austràlia. I a Rotterdam, per exemple, s'està jugant un torneig ATP 500. Avui han guanyat tots els favorits a la primera ronda: Zverev, Auger, Aliassime, Tsitsipas, Medvedev i Hurkacz, que ha eliminat el castellonenc Roberto Bautista. També hi ha un ATP 250 a Buenos Aires. El català Albert Ramos també ha perdut, ha quedat eliminat contra Roberto Carballés. Demà debuta Carlos Alcaraz contra Laszlo Gere. Demà a la tarda el debut de Carlos Alcaraz, després també de que es lesionés i que es perdés l'Open d'Austràlia. I també demà, a partir de les 9 de la nit, el Baxi Manresa recupera el partit del Baxi Sirturk. El recupera entre cometes, perquè el jugarà a casa. S'intercanvien les jornades. El partit s'havia de jugar a Turquia, però de moment jugaran al Baixes.
Sí, perquè tot el terratrèmol ha afectat el Baxi Sirturk i, per tant, aquest partit de la Champions League Basketball es jugarà aquest dimecres a Manresa a les 9 de la nit al Nou Congost. I les portades, Ballera, per on va la premsa aquest dimecres?
Mundo Deportivo diu: Rashford pudo ser del Barça. Recorden que el crack del Manchester United va estar a punt de fitxar el 2019 pel conjunt blaugrana, però que amb 21 anys es va fer enrere. El diari Sport diu: Europa examina el nuevo Barça. 24 hores, falten 24 hores ja pel Barça a Manchester United. A més, el diari L'Esportiu obre amb una entrevista a Pau Ribas, el jugador de la penya, diu: jugar a la Copa Badalona dona una motivació màxima. I els diaris editats a Madrid, amb la prèvia del Madrid-Elche demà, el partit que recuperen els d'Ancelotti. L'As diu: esperant de Benzema, que només ha marcat un gol a la Lliga, el Santiago Bernabéu, aquesta temporada.
I el Marca treu un altre dels temes, que són les renovacions de Benzema, Kroos i Modric. Amb la declaració d'Ancelotti avui, les leyendas se tienen que quedar en el Madrid.
Demà trobareu tot això als vostres diaris de referència. Gràcies, Ballera.
Que vagi bé, bona nit.
Aquest dimecres, per cert, el Tu diràs, Carles Duran, l'entrenador del Joventut de Badalona. Avui hem parlat amb Saras, demà amb Carles Duran, l'altre equip català, l'anfitrió en aquest cas de la Copa del Rei de bàsquet a Badalona. I també aquest dimecres tindrem tota la ressaca de la Champions, de l'Arsenal City, del Madrid Elx i tota la prèvia del Barça-Manchester United de dijous, perquè demà ja parlen Xavi, Ten Hag i jugadors dels dos equips. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la 1. L'Audiència de Barcelona ordena que es tornin a investigar els diners que es van gastar en la consulta del 9-N de l'any 2014. Això tot i que el cas no va suposar cap condemna per malversació. Segons una interlocutòria a la qual ha tingut accés RAC1, el tribunal ha acceptat el recurs de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat i ara demana que s'incloguin aquests fets a la causa que hi ha oberta per la internacionalització del procés, que és una de les que queda pendents de resoldre tant als jutjats catalans com també al Tribunal de Comptes. Això afecta directament Albert Royo, exsecretari de general del Diplocat, que segons l'Audiència de Barcelona podria haver malversat uns 70.000 euros autoritzant el viatge a Catalunya de 8 parlamentaris europeus com a observadors del 9-N i també elaborant una vintena de vídeos per promocionar la consulta. Royo diu que és un càstig més de l'estat espanyol per amenaçar Catalunya i que no torni a intentar fer un referèndum. Per això assegura que portarà el seu cas fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. I un nou conseller del Banc d'Espanya proposat pel PP ha dimitit només 6 hores després del seu nomenament. Segons El Mundo, Antonio Cabrales ha renunciat en fer-se públic que havia signat manifestos de suport a Clara Ponsatí i també a Andreu Mascolell. L'economista, que és catedràtic de la Universitat Carlos III, assegura que no és independentista, però que va voler donar suport a dues persones que coneixia de la Universitat Pompeu Fabra, i diu que plega perquè no vol aguantar l'exposició mediàtica i tampoc la polarització política que suposa el càrrec. Cabrales va ser escollit conseller del Banc d'Espanya, proposta del PP, i tenia el vistiplau també del govern espanyol. Més coses: el grup d'enginyers i economistes que promou ampliar l'aeroport del Prat amb una nova pista sobre el mar ha presentat aquest vespre el seu projecte. Asseguren que seria una pista de 3.500 metres de llargada, a 1.500 metres de la costa i a 10 metres per sobre del mar, subjectada sobre pilars perquè les onades hi passin per sota. Tot plegat, diuen, estaria operatiu en només 4 anys i tindria un cost de 2.200 milions d'euros, incloent una nova torre de control. Segons els promotors del projecte, és una proposta seriosa i no un experiment, en parlava l'exconseller d'Economia Andreu Mascolell.
No és una proposta exòtica o disparatada, i no és més estrany que ho devia ser per als holandesos quan van començar a posar dics per contenir el mar. Algú devia dir llavors, però què feu, què feu? Això no ho ha fet ningú.
Un altre dels que forma part d'aquest grup és l'economista Guillem López Casanovas, que ha assegurat que és una proposta que no està lligada a cap grup polític i que no té interessos al darrere. Encara en matèria econòmica, a partir d'aquest dimecres ja es pot demanar al web de l'Agència Tributària el xec de 200 euros que ofereix el govern espanyol a les famílies vulnerables per pal·liar la inflació i l'escalada de preus. El govern espanyol calcula que s'hi podran acollir més de 4 milions de llars. Poden demanar aquesta ajuda a treballadors autònoms, assalariats o aturats que l'any passat no superessin els 27.000 euros bruts d'ingressos i que tinguin un patrimoni de menys de 75.000 euros. Es podrà demanar fins a finals de març. Un equip d'investigadors nord-americans ha desenvolupat un anticonceptiu masculí capaç de paralitzar els espermatozoides durant unes hores. Es tracta d'un fàrmac que ja han provat amb èxit en ratolins i que no afecta el desig sexual ni tampoc té efectes secundaris. Segons l'estudi de l'Escola de Medicina Weill Cornell de Nova York, el fàrmac s'ha de prendre entre mitja hora i una hora abans de tenir relacions sexuals. Amb només una dosi, l'eficàcia anticonceptiva és del 100% durant les primeres hores i del 90% durant les tres següents. A més, el fàrmac permetria recuperar la fertilitat al cap de 24 hores. I un últim apunt, perquè aquest dimarts, coincidint amb el dia de Sant Valentí, ha aparegut un nou mural d'avanci contra la violència masclista. Està a la ciutat de Margate, al Regne Unit, i apareix una dona dels anys 50 que porta vestit, guants i davantal, però que té morats a la cara i li falta una dent. Tot i així, somriu, i al costat del grafiti, l'artista hi ha col·locat un congelador que simula que l'home ha empès el seu marit dins de l'electrodomèstic. L'Ajuntament de la ciutat, però, ha retirat el congelador per motius de seguretat perquè diu que estava en un terreny públic.
Thank you.
I ara els esports, amb Joan Camí.
Aquesta nit han començat els vuitens de final de la Lliga de Campions masculina amb la victòria del Bayern per 0-1 al camp del Paris Saint-Germain i la victòria del Milan contra el Tottenham per 1-0. Aquest dimecres es jugaran els partits d'anada de dues eliminatòries més de vuitens, Borussia Dortmund-Chelsea i Bruges-Benfica. També aquest dimecres el Madrid recuperarà el partit pendent de Lliga davant l'Elx a les 9 de la nit. Ancelotti tindrà les baixes destacades de Vinícius, Courtois, Kroos i Mendy. Si els blancs guanyen, se situaran a 8 punts del Barça. I també aquest dimecres l'Arsenal rebrà el Manchester City en partit de Premier. Si els de Guardiola guanyen, empataran a punts amb els Gunners, si no, els d'Arteta s'escaparan al capdavant de la classificació. La Champions i els partits ajornats de la Lliga i la Premier els podreu seguir a partir de les 8 a RAC+1. I el tècnic del Barça de bàsquet, Saruna Jasikevicius, ha dit aquesta nit al Tu Diràs que els blaugranes es troben en un bon moment d'abans de la Copa.
Bien, yo creo que estamos bien, estamos más o menos donde pensamos que vamos a estar. Está bien que tenemos a todos disponibles. Pequeño problema que hay que descartar algunos, pero bueno, esto siempre pasa y es buen problema para tener.
El Barça debuta aquest dijous a la Copa de Badalona jugant els quarts de final contra l'Unicaja de Màlaga.
I pel que fa al temps, aquest dimecres, a part de les boires i les boirines matinals interiors, tindrem núvols que a estones emblanquinaran el cel. Ens llevarem amb una mica menys de fred i al migdia les temperatures es quedaran més frenades, sobretot a l'interior i especialment també al Pirineu i al Prepirineu. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1.
Aquest dijous, a 6:45 al Camp Nou, a l'Europa League, un exercici d'exorcisme. El Barça contra els Red Devils.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Des de 6:45, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Fins demà a les 6:00 del matí. Bon dia i bona hora.
RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
Bon dia, són les 12. Aquesta hora d'arrencar la segona sessió del judici a Laura Borràs pel presumpte cas de corrupció quan presidia la institució de les lletres catalanes. Des del Tribunal Superior de Justícia, Benet Iñigo.
La presidenta de Junts i els seus advocats.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig a la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 en gent vinguda de...
Santa Coloma de Farners!
Sí!
Zona Franca!
Sí!
La Salut!
Sí!
Navas!
Sí!
Sant Antoni!
Sí!
Sabadell!
Sí!
L'Hospitalet!
Sí!
Arenys de Munt!
Sí!
Ceba!
Sí!
Múrcia!
Sí!
I Londres!
Sí!
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui hem de parlar de moltes qüestions. Començarem parlant de Marchena, que ha inhabilitat Junqueras fins la dècada que ve.
Supremo!
Es veu que les negociacions d'Esquerra amb el PSOE han sortit regular.
Bueno, regular per Esquerra i regular pel PSOE. Vull dir, jo diria que estem davant d'un win-win.
Bueno, win-win. Jo diria que pel PSOE han sortit
bastant bé.
Sí. I avui a la competència parlarem també de Laura Borràs.
Que se joda!
Avui, que se joda el tejado, no?
Que se joda, eh?
El Tribunal Superior de Justícia reprèn el judici a la presidenta del Parlament suspesa.
Però l'abogat de la Borràs, sí, el Gustavo Bolle, no, ha escrit un tuit amb el dibuixet de crispetes.
En Gustavo Bolle no sé qui és. L'abogat
de Borràs Bolle?
Es diu Gonzalo. Gonzalo Bolle. Vostè li ha canviat de Gustavo
Perdó. Bueno, sí. Bueno, ara no avorrirem la gent amb Big Data.
Big Data no, és el nom d'aquest senyor.
El Bolle. El Bolle ha pujat.